Hi havia una vegada... I compte comptat, compte acabat.
Yes, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Fort Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
Repta-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. Sanyong Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a sanyong.es.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Hyundai Lean Motor presenta 7 dies únics per aconseguir el teu nou Hyundai. Vine als nostres Special Days del 21 al 28 d'abril i emporta't el teu nou Hyundai per estrenar ja. Àmplia gamma de vehicles en estoc amb entrega immediata, unitats limitades. Visita'ns a Lean Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. LeanMotor.es. A Romacar estem de celebració i ho volem compartir amb tu. Som l'únic concessionari fora Barcelona i el Baix Llobregat. Visita'ns ara i emporta't un Ford Kuga híbrid endollable des de només 330 euros al mes. El SUV híbrid endollable més venut a Europa. Unitats d'entrega immediata. Ford Romacar, únic concessionari fora Barcelona i Baix Llobregat. RomacarABS.com.
A Motor Múnich et convidem a conèixer la gamma de vehicles elèctrics BMW i Mini, perquè ens impliquem amb la mobilitat sostenible. T'ho posem fàcil. Emporta't ara un BMW iX1 o Mini Coupé SE elèctrics amb les millors condicions i claus en mà. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, o a Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i em diu, el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
RAC1. RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat notícies de RAC1.
Amb Dani Aguilar.
Amb
punt, 4 minuts per sobre de les 11. Bona nit, canvi de paper. Estem ja de Tu diràs d'aquest dissabte 22 d'abril del 2023. I ara mateix la part capdavantera de la primera divisió masculina de futbol està així. El Barça líder amb 73 punts. Demà rep l'equip més en forma de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, a un quart de 5. I segon és el Real Madrid, que acaba de guanyar el Celta en un partit dur, i que se situa a 8 punts dels blaugrana. Després d'aquesta jornada en quedaran 24 en joc. Fa relativament poc, el Barça, ho dèiem aquí, ho explicàvem, podia situar-se a 15. I ara, tots els que ens escolteu i totes les que ens escolteu, ja sabeu que s'activarà tot l'operatiu de la por des de la capital espanyola. Això tampoc no ens ha d'estranyar ni és nou. I em fa l'efecte que aquí el que ha de fer el Barça és definir-se i actuar pel seu propi relat. Ho dic perquè això és un mecanisme que em fa l'efecte que hauria de ser més recurrent i que no ho és. Deixar de mirar tant el que es diu a Madrid, tot sovint amb altes dosis d'imaginació i fins i tot d'invenció, i centrar-se en els problemes propis, que per cert, prou n'hi ha, que n'hi ha molts. Demà, si el Barça guanya, estarà a 11 punts del Madrid. A 11 punts del Madrid. I el que ha de fer el Barça és centrar-se en guanyar demà el partit i situar-se, insistim, a 11 punts, que en són un grapat. Com dèiem, tot per la victòria que acabem de viure al Superesports. Hola, Damià López, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit.
El Madrid, 2 Celta 0. Partit...
Sí. No, ho has adjectivat bé. Sí. Partit dur.
Dur.
Sí, 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 partit dur d'empassar.
El Celta...
Sí, el Celta jo crec que ha sabut per la seva falta de competitivitat. En un dia com avui pots entendre que estan pràcticament salvats, que estan mirant més cap al partit contra l'Elx entre setmana, però en el moment en què surts a competir, doncs has de donar una mica més. I el cert és que, tot i que l'inici ha estat prometedor, amb algunes arribades bones, amb alguns detalls de Gabri Veiga, sí, i totes les mirades estaven posades, perquè a més és un jugador que en principi està pretès pel Madrid i per qui podia pagar la clàusula, però en pocs minuts hem vist com el Celta es desfeia, com ha deixat de competir, com el Madrid ha anat fent la del dièsel, no? A poc a poc ha anat pujant les marxes, i es veia i es percebia que el gol podia arribar en qualsevol moment, i així ha estat. Ha marcat Asensio, després una jugada per l'esquerra de Vinícius, i el Madrid ha anat fent, ha anat enfonsant el Celta, que ha anat cedint molts metres, i la realitat era que, tot i que té futbolistes per llançar contraatacs, com Gabri Veiga, com Fran Beltrán, com Gela Torre per l'esquerra, etc. I, evidentment, amb Seferovic i amb Aspas, és un equip amb qualitat, però el camp se li ha fet molt llarg, i és un equip que és que n'hi ha tret el cap, i ha sortit o ha jugat, especialment a la primera part, sense cap ànima, sense cap esperit, i semblava que sense cap ganes de competir. Feia la sensació que el partit...
No li anaven re al partit. Semblava que no li anaven re al partit del Celta.
No. I el cert és que no està salvat encara, i que si perd 3 o 4 partits més es pot complicar. La segona part ha arrencat més o menys amb la mateixa tendència, amb el Celta fent certa intenció d'arribar-li al Madrid i de complicar-li, però ha estat un miratge que ha durat escassos minuts, et diria, amb un Aspas que pots dir que avui ha estat decebedor, però són aquests futbolistes que si no juguen prop de porteria el camp se'ls fa molt llarg,
sí.
I el Celta s'ha aguantat durant uns minuts pel resultat fins que ha arribat el 2-0 i fins aquí s'ha acabat. Partit molt, potser massa plàcid pel Madrid, que ara enllaçarà 4 partits consecutius, el d'avui 3 més, abans de la final de Copa i de l'eliminatòria contra el City, que tu deies al principi, es col·loca a 8 del Barça, sí. I que del que passi demà al Camp Nou dependrà molt, per exemple, l'11 que pugui presentar el Madrid al camp del Girona. Si demà el Barça perd o empata, doncs Ancelotti ara sí que, com a mínim, jo crec que estarà legitimat, més enllà del relat que es faci des de Madrid, estarà legitimat, com a mínim, per intentar-ho. Per intentar-ho, perquè està clar que 8 o 9 punts estadísticament doncs són recuperables o es pot intentar, i la qüestió és que ara mateix en el calendari més immediat no ve la Copa ni ve la Champions. Ara, insisteixo, venen 3 partits consecutius de Lliga, i ell doncs ho haurà intentat.
És una setmana de molts punts, és una setmana en què poden passar moltes coses, però està clar que el Barça el que ha de fer és centrar-se en demà, en aquest partit davant l'Atlètic de Madrid. Ara de seguida en farem la prèvia en diada de Sant Jordi, demà, amb un munt de fils a estirar, com per exemple la primera convocatòria de Lamine Yamal, convocatòria històrica, perquè amb 15 anys és el més jove que mai ha entrat a una llista. Seran plats amb els que començarem, on tu diràs, en què evidentment també repassarem la derrota del Girona Valladolid, un resultat que és una mala notícia per l'Espanyol, tot i que abans n'ha rebut una de bona, la derrota de l'Almeria a casa contra l'Atlètic Club. Avui també s'han jugat a primera, on Osasuna 3, Betis 2 i un Real Societat 2, Rayo 1, un programa en què també dedicarem una bona estona a l'altra gran notícia del dia. La victòria del Barça a l'anada de les semifinals de la Champions League femenina contra el Chelsea, 0-1 amb un golaç de Graham Hansen.
Una victòria fora de casa, Champions, semifinals, aquest estadi amb aquest ambient, és molt complicat tenir aquesta versió a nivell futbolístic. Crec que hem jugat molt bé al futbol.
Així ho ha valorat Jonathan Giraldez. Després en parlarem amb qui ens ho ha explicat tot plegat des de Stamford Bridge, la Laia Coll i en Gerard Ballera. Tornada dijous que ve a 6:45 al Camp Nou. A més, tenis, tenim un tros de final al Comte de Godó, al Caraz Tsitsipas, en vol un català a la final de la Copa de la Reina, el CAC7 Granollers, hoquei patins, un català a la final de la Copa de la Cers, el Voltregà, bàsquet i encara alguna cosa més. Fins la una de la matinada en aquest Tu diràs de vigília de Diada de Sant Jordi.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Hola, Marc Carmona, míster, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Ja tens llibre per demà?
No, espero.
Val. Ah, bueno, sí, clar. Però el tens triat, en refresco, tens ganes
Jo passo sempre dos o tres propostes.
Ah, llista, i tot.
Bueno, llista no, però no. Quin llibre vols aquest any? Doncs mira, aquest em farien gràcia.
Val, molt bé. A veure si cau.
Segur.
Hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Fas llista?
Més que llista, sí, un o dos, jo no sé, no tres, jo pràcticament dic el que vull.
Val, ja molt bé, molt bé. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, no us agrada que us sorprenguin una mica, també?
No, normalment...
Hola, Xavi Hernández.
Em regalen
Hola.
Dos.
Tu de mateix, per dir la teva.
A mi em regalen dos, el que jo vull.
El que tu i vols i és la sorpresa.
No, jo vull sorpresa. Que em sorprenguin. A més, tinc molta feina d'altres anys.
Boh!
Perquè...
Es van acumulant.
Entre els que et regalen, els que et compres...
Totalment.
Els que et compren...
Sí, sí.
Els que t'envien...
Sí, sí. Jo calculo que tinc l'altre dia una llista de 20 llibres per llegir. No, i no és broma, eh? Vull dir, perquè
20.
És que... Sí, sí.
Jo només puc llegir de vacances.
Ja. Yeah.
Quan desconnecto. Llegeix,
perquè em passo la vida llegint per la feina que tenim.
Sí, sí, sí. O de viatge, no? Quan es viatja, potser...
Sí, de viatge.
No? En desplaçaments... Però vaja, sí, sí. És difícil.
Sempre en cauen d'esports, a mi.
Sí, no?
Quasi sempre.
Ja. Yeah. Però ja n'ha... Tens altra lectura.
Un dels que cau ja sé quin és.
Ah, sí? Quin és?
El del Lu.
Home, ja m'ho imaginava. Mira, de fet, avui ens sortejarem un, i per aquells que teniu dubtes, després us ho explicarem... No, pels oients, si no et sap greu, míster. No. Si tu ja en tens molts. Pels qui ens escolteu i teniu dubtes de llibres, us donarem algunes idees. Per tant, després us ho expliquem. A veure, del que acabem de viure, Marc, Xavi, què tenim avui? Kiwi?
Una mica de kiwi, sí.
Ah, val.
Ferran... També.
Sí?
Però ara Síndria ja, ja no. Està...
Penseu
ja està
que això
la
fa
cosa...
molta estona, que
ja,
està sota els
síndria,
focus,
això, no?
Doncs...
Ah, hi ha Síndria,
és Síndria.
Ja.
O sigui,
home, boníssim.
Ara mateix és fruit de torradeta, ja.
Jo he menjat kiwi la tarda i estava...
El kiwi, jo repetiré.
Hi ha maduixes.
També.
És època, ara.
Ah, sí? Sí, jo és que això de l'època de les fruites no ho acabo de saber.
Ja, Ferran.
Aquell dia no estaves atent.
Com calçots.
Exacte, sí. I quadrades, ara també hi ha melons i quadrats i històries. Mira, deixeu-me un moment. Mira, no he pogut parlar del partit perquè abans hem de saber quina opinió en té. El tècnic del Real Madrid avui ha guanyat 2-0 davant el Celta i aquest és Carlo Ancelotti, el tècnic del Real Madrid.
Que estava bien,
sí, sí, la verdad es que hacer la alineación siempre es difícil y complicado. Tenemos la suerte de tener un equipo enchufado en este momento, con una plantilla larga que nos permite hacer rotaciones en este momento de la temporada que es muy exigente.
Mister, primero felicidades por las semifinales de la Champions, felicidades por el partido de hoy, pero me preocupa el estado del terreno de juego. O sea, he visto que... No sé, como a los jugadores fallar mucho más de lo normal por el tema del campo. ¿Está usted preocupado por el campo, por los partidos que vienen ahora, que son partidos importantes?
Ah, sí, el césped tiene un problema, están trabajando en ellos. Ojalá puedan buscar una solución. Yo creo que la van a encontrar pronto, porque sí, el campo tiene que mejorar.
Caray, la gespa,
Alberto, pero están trabajando en ellos.
Vale.
¿Qué tal, míster? Enhorabuena por la victoria de esta noche y por la racha que acumula su equipo. Quería preguntarle por Eduardo Camavinga, ¿no? Un futbolista que teóricamente es un centrocampista, un interior, quizá un 5, pero poco a poco estamos viendo como además de ser muy bueno defensivamente, se incorpora bien al ataque, crea mucho. ¿Qué le está ofreciendo Camavinga?
Preguntes de Zon, evidentment, si alguna valoració interessant de Carleto, l'escoltarem. A veure, del que ha passat avui, és un partit que... és que ha tingut molt poca història. És dels partits, no sé si esteu d'acord, més plans del que recordem de Lliga i d'aquestes victòries d'ofici, el que dèiem abans, Ferran, a fora. Aquestes alçades de la temporada, el Madrid ja sabem com arriba.
Sí, és que jo crec que avui el Celta ha sortit derrotat d'inici. Ha sortit, mira, si el Madrid no està bé i acabem amb un 0-0, perfecte, però ho deia el Dami, és que pràcticament no, ni han rematat a porteria. Jo crec que han sortit, tenia moltes baixes, algunes per sanció, altres per lesió, pensant en que aquest no era el seu partit i que dimarts, dimecres o dijous, no sé quan juguen, entre setmana... sí que tindran opcions de guanyar, perquè em sembla que juguen contra l'Elx.
Correcte.
Llavors serà un moment per ells certificar pràcticament la permanència. I el Real Madrid, jo crec que ara aquests partits se'ls guanya per inèrcia. O sigui, ell ara està centrat amb la Lliga de Campions. Quan arriba, com dèiem abans, quan arriba en aquesta època, està tots enxufats, té pràcticament a tots els jugadors disponibles. L'altre dia es va lesionar a l'Ava, però té pràcticament a tothom.
Sí, sí. Físicament arriben bé.
Físicament estan com a tiros. Courtois torna a aparèixer quan ha d'aparèixer. Benzema també. Avui no apareix, però quan a la Champions sí que apareix. Vinícius està molt bé. Per tant, aquests resultats, per mi, aquests partits de Lliga els guanya per inèrcia. Totalment per inèrcia i sabent que ho té pràcticament impossible, però... si el Barça falla, doncs allà estarà.
Però la maquinària segur que s'activa ara, no? I jo crec que hem de conviure amb això, més enllà del que faci... O depenent del que faci demà el Barça, evidentment, però ja se sabia que en algun moment això es podria activar d'aquesta manera.
Sí, és un Madrid primaveral, ja ho dèiem. És un equip que, com diu el Ferran, guanya per inèrcia i que té no només els titulars endollats, sinó futbolistes com, per exemple, Marco Asensio, que avui ha fet un gol i ha fet una assistència. I és un futbolista que no ha tingut presència com a titular, que teòricament hauria d'estar amb els braços caiguts, i el que està és currant-se la renovació, perquè ell vol quedar-se al Madrid, tot i que el seu agent doncs, hagi mogut la cua amb altres equips, entre ells el Barça.
Sí.
Ell vol continuar al Madrid i està demostrant doncs, que és un futbolista per seguir de blanc molts anys. I clar, faig una mica la comparació amb el Barça, i amb l'alternativa a l'atac titular, i la veritat és que fa basarda, perquè el Madrid doncs, no té molts davanters, però tots els que té estan capacitats per marcar un gol en qualsevol moment.
És que fa... Vull dir, no vull posar noms,
és
però...
És perquè Hazard i Mariano ni els contem, ja.
No, clar,
són quatre davanters.
Ja clar, però tu comptes, insisteixo, sé que fa mal comparar, però...
Té quatre davanters.
Ferran Torres o Asensio, els moments, els estats de forma de tots dos, dius... hòstia, és que un et surt i t'actua i et resol i competeix i l'altre està com està, però vaja, respecte al Madrid, Marc.
Bé, ho heu explicat tot, però jo l'únic que afegiria és que estic d'acord amb tot el que dieu, però té mèrit el que fa el Madrid.
Sí, home, sí.
Sí, té mèrit.
Sí.
Que no m'agradi que hagi mirat 50 vegades el rellotge per veure quan quedava per acabar el partit i tot això, a més, a mi veure el partit, he aguantat 5 minuts amb Guti, saps? Vull dir que...
Molt bé, des d'aquí una abraçada.
Però has té mèrit. Has hagut de fugir, no?
Sí.
No, he tret el volum i he posat la ràdio.
Molt bé, i el talismà, aquí.
Però té mèrit el que fan, eh? Té mèrit perquè canvien pràcticament el mig camp i van fent. I no sé si és un tema d'inèrcia o és un tema de talent, eh? Tenen molt talent.
Jo a vegades penso... quants fitxatges li surten malament al Madrid? Molt pocs.
Molt pocs.
Molt pocs.
Sí.
Hazard és l'exemple de fitxatge... gran fitxatge frustrat, però...
Però no n'hi ha tants.
Últimament és que tots els hi funcionen. Tchouaméni va començar molt bé la temporada i després del Mundial ha baixat i ha perdut la titularitat, però estic convençut que és un futbolista útil pel Madrid durant els pròxims anys. Camavinga li està funcionant espectacularment. L'any passat va fer un final de temporada brutal i ara mateix és un futbolista que et val de lateral, et val d'interior, et val també una passa per davant al mig del camp. Vull dir... fa enveja, la veritat.
Sí.
Jo crec que el Madrid, això que diu el Xavi, l'únic tipus de fitxatge en el que ha pogut fallar és el fitxatge de la portera. O sigui, el fitxatge evident, el fitxatge de Hazard, que tu el
Kaká,
fas...
Kaká, fa uns anys.
Sí, mira, estava pensant en Kaká també.
Però el fitxatge de fer una aposta, que és el fitxatge meritori, fitxatge de, i que és un jugador, tipus de jugador que tu t'has d'anar treballant durant els anys, tipus Valverde, tipus Rodrigo, tipus Camavinga, tipus Vinícius, tipus Tchouaméni, per exemple. En el cas de Camavinga i Tchouaméni, que són dos jugadors amb els que et treballes la marxa de Casemiro, que tu saps que Casemiro et marxarà i et comença a treballar aquesta marxa, no? Efectivament, Vinícius, Rodrigo, Valverde, que són jugadors que et serveixen per un esquema a treballar en 6-7 anys. En canvi, Hazard, el fitxes, però no pots dir res, perquè era una evidència de jugador. Pagues 100 quilos i pel que sigui se't torça. Però on jo crec que realment pots posar el focus a l'hora d'elogiar la política de fitxes del Madrid és en aquests futbolistes que t'han costat poc i que si ara els volguessis vendre podries treure molt, però és que el més excepcional de tot és que no se'ls venen, perquè són jugadors absolutament intransferibles. En quin traspàs ficaries ara, o en quin pack de fitxes ficaries a Vinícius o a Rodrigo o a Valverde? O com a... És que no té cap sentit, perquè probablement ara aquests dies he estat veient, perquè ara es dona potser per favorit al City per damunt del Madrid, però en veritat se'l dona, jo crec, per Haaland, perquè si tu fas un 11 de jugadors de barreja del City i del Madrid, a gairebé totes les posicions surten guanyant els del Madrid, sí. A gairebé totes, perquè són jugadors intransferibles.
Però tens tan clar que se'l dona tan favorit al City sobre el Madrid?
Home, jo crec que en general la sensació és que el City és bastant favorit aquesta vegada.
Com a equip, absolutament.
No volia canviar de tema ara,
no, no, ja però, ho sé. Però com a equip totalment, perquè clar, és que el Madrid competeix d'una manera que, pff, arribats a aquest moment de la vida, jo ja no sé què dir respecte a aquest favoritisme.
Al final és la preocupació.
Per mi, exacte, mira, és el que diu ell. Per mi és per la preocupació, perquè sí que és cert que el Real Madrid arriba molt bé, però és que el City arriba...
Sí.
Jo diria que millor.
Però és que ho hem parlat moltes vegades, i ho hem vist moltes vegades, això, Ferran.
Ho hem explicat per la final de la CAP, la Lliga que el Pep deia que... allò que va dir, com va fer aquí alguna vegada, sí. Oblideu-vos que aquesta lliga no la guanyem, sí. La tenen a la mà, perquè l'Arsenal ha fallat dos partits consecutius i la tenen a la mà, i Europa, home, contra el Bayern va fer un molt bon partit, sobretot a l'anada. Per mi és jugar millor que el Real Madrid, també sé que la temporada passada també va jugar millor i va acabar perdent.
Quants equips han arribat a jugar millor que el Real Madrid i el Real Madrid ha guanyat títols?
És que això és el que la temporada passada va ser una cosa paranormal. Aquesta temporada el Real Madrid ha sigut superior al Chelsea i al Liverpool. La temporada passada va ser totalment una cosa irreal.
Ja en tindrem temps de parlar.
També et dic que no estic tan d'acord amb el Dami, amb que a totes les posicions guanyaria el Real Madrid.
A totes no, però a moltes, per exemple, a la porteria guanya.
A porteria, comença guanyant. Evidentment, perquè Courtois és el millor porter.
Benzema és molt bo, però el davanter centre guanya Haaland i jo crec que ja està.
Però jo crec que també De Bruyne, Bernardo Silva...
Ja tindrem temps de fer de Madrid i de City, d'alguna cosa hem de parlar també les setmanes de Champions.
El problema és que el Barça jo crec que té un 11 molt bo. Potser l'11 és millor que el del Madrid. El problema és que té 11-12.
Clar, no estic d'acord, Ferran, ho sento.
No, per això estem. Però jo sí, jo crec que un 11, l'11 titular del Barça, potser és millor que el del Madrid. Però no té... té això, 11-12, no té més. I en canvi el City sí que té com el Real Madrid. El City avui ha jugat amb 6 o 7 tios que no van jugar l'altre dia contra el Bayern i han jugat igual o millor.
No, ara si vols repassem un per un, però a davant és millor el Barça o el Madrid?
És que a veure, Rodrigo està molt infravalorat. O sigui, Rodrigo ara mateix...
Són millors que Ferran, Ansu i
Rafinha. No els conto,
I Dembélé?
Bueno, potser davant no tant, però també és cert que durant una part de la temporada Lewandowski estava millor que Benzema.
Al mig camp sí?
Al mig camp,
El titular del Madrid és millor que el titular nostre? O nosaltres el nostre?
Per mi el nostre és millor.
Sí?
Sí. Per mi Busquets, Pedri i De Jong són millors.
És que el titular del Madrid quin és? Amb Modric i Kroos.
Sí, clar. Modric, Kroos i...
I Tchouaméni o Camavinga.
No, Valverde, jo crec que
Valverde.
Valverde, clar, són quatre tios al mig del
camp. Però Valverde és més
atacant.
I amb què és titular?
Han anat canviant, perquè ara sí que està jugant amb Rodrigo i amb tres davant. Moltes vegades ha jugat amb Valverde allà tirat de Gavi, podríem dir.
Sí, és que el paral·lelisme de fer de Valverde és Gavi.
Sí.
Jo penso que la línia defensiva és millor clarament la del Barça que la del Madrid. Home per home i en projecció també.
Tot i que el Madrid per mi és el millor central del món actualment. És Militao.
I com remata.
Però que no jugarà l'anada contra el City.
Correcte.
Important. Això és important.
Més arguments. Més arguments. Sí, sí. Com estem enfocats
com estem
en aquesta semifinal?
Que
sí, 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 sí.
Del 9 de maig.
Mira que comença jo dient, hòstia, un relat prou i tal, i estem parlant de la semifinal. En fi, qualsevol cosa que li pugui dir...
Han de jugar la final de Copa abans, sí, contra Osasuna.
Sí, sí, sí.
Títol important.
Ja veuràs, Ampe. Qualsevol novetat que pugui haver en forma de declaració o no del Real Madrid ens ho fa saber, Dami.
Després vinc que escoltem Carvallal. Va, ens ha posat portatalls a Carvallal.
Carvallal. Fins ara, gràcies, Dami.
Dani Carvallal.
Sí, el mateix, ja vaig acabar la Bastell. A veure, abans d'anar a públic, com us dèiem, si no teniu clar el llibre de Sant Jordi Durant, aquest t'ho diràs, estigueu atents perquè regalarem un llibre, després el sortegem, i també us farem una sèrie de recomanacions, apunteu bé, de llibres esportius. També és veritat que si encara no ho teniu clar, aneu una mica tard. Però vaja, i qui millor que per fer-ho...
Sí. Ah, tranquil·lament.
Dels seus autors.
Sant Jordi Esportiu, el tu diràs.
Hola, sóc en Toni Padilla, autor de Único Grande Amore, un llibre que he publicat en Panenka, i és un viatge sentimental, utilitzant el futbol, però també la gastronomia, la música, l'art, el cinema, la història, la política i les anècdotes del dia a dia. Un viatge, òbviament, a terres italianes, un país que m'apassiona i que sé que moltíssimes més persones comparteixen aquesta passió, aquesta dèria. Un viatge en 50 capítols, cada capítol una ciutat, visitant absolutament totes les regions, de les més conegudes a les menys conegudes, i parlant una miqueta de tot, sempre amanit amb les històries de futbol.
Tu diràs, amb Dani Aguilar. Quan varen ser eterns, de Luis Martín, el Barça de Pep Guardiola com mai no s'havia explicat fins ara, els moments més importants d'aquell equip que va enamorar el món. Quan varen ser eterns, un llibre de Barça Books.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Hyundai Limotor presenta 7 dies únics per aconseguir el teu nou Hyundai. Vine als nostres Special Days del 21 al 28 d'abril i emporta't el teu nou Hyundai per estrenar ja. Àmplia gamma de vehicles en estoc amb entrega immediata a unitats limitades. Visita'ns a Limotor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Limotor.es. A Romacar estem de celebració i ho volem compartir amb tu. Som l'únic concessionari fora Barcelona i el Baix Llobregat. Visita'ns ara i emporta't un Ford Kuga híbrid endollable des de només 330 euros al mes. El SUV híbrid endollable més venut a Europa. Unitats d'entrega immediata. Ford Romacar, únic concessionari fora Barcelona i Baix Llobregat. Romacarabs.com.
Maxus. Furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
31.598. 3, 1, 5, 9, 8. De la sèrie 43. 0, 4, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sant Jordi Esportiu, el Tu Diràs.
Soc la Maria Fernández Vidal i aquest any he tingut la sort de poder participar al llibre de relats solidaris de l'esport, que arriba ja a 18a edició. És un recull de textos, de contes, històries personals, reflexions, tot al voltant de l'esport, escrit per periodistes esportius. Val molt la pena i, a més, com el seu nom indica, és solidari. La recaptació aquest any anirà destinada a la Fundació Lobas, que investiga i ajuda a persones diagnosticades amb el trastorn de l'espectre autista. Lewandowski és el padrí d'aquest any. Així que ja ho sabeu, per Sant Jordi, relats solidaris de l'esport. Aquesta és la meva recomanació.
Ja teniu un parell de recomanacions aquí presents, autors, no?, de, també d'aquests relats.
Sí.
El meu és de Virginia Torrecilla.
Ah, molt bé, perfecte. Molt bé. Doncs a comprar-lo també. Aquest també que és molt important que el comprem. Mira, ara parlem d'aquest Barça Atlètic de Madrid, que ja sentia aquí el contingut premium, que hi ha una miqueta neguit per aquest partit de demà. Però deixeu-me res, un minut, perquè podem saludar a aquesta hora, i ha sortit un moment d'un acte per atendre'ns, té un parell de minuts, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que, insistim, ens porta a atendre res, un parell de minuts, crec. Hola, senyor Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo está? A pocas horas del partido de mañana. Le digo, presidente Cerezo, que desde aquí se tiene la sensación que llega uno de los mejores Atléticos de Madrid de los últimos años, ¿eh?
Bueno, en los últimos años siempre hemos tenido la misma línea. Yo creo que ahora lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer es intentar que nos salga un buen partido. La gente está preparada, los chicos están preparados y vamos a ver si nos sale un buen partido y no tengamos problemas.
Quien parece que está preparado es Griezmann, menuda temporada lleva.
Bueno, Griezmann es un magnífico jugador y los jugadores, tú sabes, que tienen también sus momentos, sus épocas y sus rachas, ¿no? Ahora está en una racha fantástica y eso es lo que le hace sentirse al hombre bien. Y por eso está también.
Y también Carrasco. Sí. ¿No ha recibido ninguna llamada de Carrasco acerca de la temporada que viene? ¿Seguirá en el Atlético o no?
No hemos recibido ninguna cosa. Nosotros nos estamos centrando hoy en el partido, mañana en el partido de Barcelona y el miércoles en el partido contra el Mallorca, que es importante. Cumplimos 120 años y queremos celebrarlo bien.
Muy bien.
Deportiva y personalmente.
Muy bien. ¿Será la última vez que veremos al Cholo en el Camp Nou como entrenador del Atlético? ¿La temporada que viene también lo veremos?
Yo creo que la van a ver durante muchos años.
Muy bien, perfecto. Y esperemos, vaya, mañana en principio hará sol. Eso de jugar con sol, ¿a usted cómo le va, señor Cerezo? Que de aquí se ha hablado mucho.
A mí el sol me va bien. Lo que pasa es que el sol hay veces que efectivamente pues que es molesto, ¿no?, para el jugador. Sobre todo en este tiempo donde realmente ya empieza a hacer bastante calor. Pero bueno, yo creo que antes se jugaba con sol y sin luz y no pasaba nada.
Voy acabando, solo dos más rápidas que sé que tiene prisa. El otro día hubo la asamblea de la Liga. Sé que usted no estuvo, pero ¿les están convenciendo las explicaciones de Laporta, del presidente Laporta, sobre el caso Negreira?
No, mañana cuando le vea hablaré con él, pero ahora de momento la verdad es que no tengo nada.
Vale, señor Cerezo, gracias. Muchas gracias, que vaya bien. Gràcies al president Cerezo, que tenia molt pocs minuts i ens ha pogut atendre un parell de minuts. És molt, ara ho parlàvem, fins a quin punt, diré una perogrullada, però fins a quin punt és transcendent el partit de demà? Ho dic perquè em fa l'efecte que s'està carregant molt el partit de demà, de cara a la importància que té per al futur immediat i pel devenir de la temporada, tenint en compte també d'on ve el Barça en els últims partits.
Jo crec que numèricament el partit no és important.
Val.
Però a nivell de sensacions sí que és important, perquè el Barça ha jugat 3 partits de Lliga en una setmana i a mi em consta que al vestidor hi ha alguna reserva respecte a aquesta Lliga encara. Perquè el Madrid és un equip que juga amb inèrcia positiva i el Barça ara mateix no està jugant bé, té baixes, demà recupera 2 homes i crec que és important,
sí,
això. Però no està jugant bé, els seus davanters no marquen, són 3 partits seguits sense veure porteria, i demà és un rival difícil. Demà ningú se li escapa que és l'equip més en forma de primera divisió, són 6 victòries seguides, crec que són, a la Lliga, i vaja.
I 13 partits sense perdre a la Lliga.
L'últim és contra el Barça.
Sí. Penso que aquestes dades són públiques i les sap tothom, i tothom sap que el Barça no està jugant bé ara mateix, que després de l'aturada doncs, ha fet una davallada i numèricament, insisteixo, no és rellevant perdre punts contra l'Atlètic de Madrid, però a nivell de sensacions, anant a Vallecas i rebent el Betis, que s'està jugant coses també, pot generar algun ai-ai-ai.
És per sensacions, sobretot, i per treure's de sobre aquest gust que té últimament l'equip. Ara escoltarem Xavi, parlant de reaccionar, però que... no, per treure's una miqueta mals fantasmes de sobre en aquesta
sí,
recta final.
Jo coincideixo amb el Xavi amb el tema dels punts. Crec que quan tens 13 punts d'avantatge, 11 o 12, 11 et pots permetre... doncs una relliscada, això no, per mi no és transcendent, però per afegir algun matís diferent al que comentava el Xavi, jo crec que aquestes setmanes hi ha hagut molta gent que diguéssim que ha justificat aquesta baixada del joc del Barça amb les baixes, aquests jugadors que són imprescindibles al mig del camp, no?
Sí.
I jo crec que els que fonamentalment deien que era només per això, ara diuen, demà hauríem de jugar molt millor, però no les tens totes. Aleshores, demà és un dia de dir, bueno, si tornem a jugar amb Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, hauríem de veure un Barça completament diferent.
Sí,
no?
Malgrat que acaben de tornar a lesió...
Però jo crec que no era només per això, doncs ja veurem.
És que és una mica la prova del cotó.
Per això, aleshores, per tots aquells que han justificat o que han dit, home, no podem ser tan crítics si no juguen ni Gavi ni Pedri ni... ni Pedri ni Frenkie ni Dembélé, no?
Sí.
Doncs en teoria demà si juguen hauríem de veure un mitjó, girar el Barça com un mitjó i jugar fantàstic, no? Doncs demà ho veurem. Demà ho veurem. Jo crec que hi ha una mica aquesta sensació que si realment era un tema només de que faltaven dos jugadors o tres claus, o realment que el joc, diguéssim, l'evolució que havíem vist després del Mundial s'ha aturat en sec.
El Departament d'Alineacions després dirà si creu que jugaran o no jugaran Pedri i Deia.
Hem d'anar alimentant el misteri.
Per això,
no?
Jo el que m'agradaria és que la Marta digués, però si juguessin, en el cas, creus que jugaríem molt millor i que tots els mals del Barça de l'últim mes i mig quedarien esvaïts en 5 minuts?
Si juguessin, sobretot un, bona part d'aquests mals es veurien resolts.
Què vol dir aquest mal? No el convenço.
Val. En Pedri la vida és millor, sí o no?
Sí, la teoria diu que sí.
Ja va passar l'any passat.
Però és que això és així, és evident.
Però també es va caure l'equip l'any passat en Pedri després del partit amb el Granada, eh?
Sí, però jo crec que es cau sobretot després que Pedri es lesiona contra l'Inter. Llavors sí que ja és un desastre fins al final de la temporada. De fet, els números ho diuen. O sigui, el Barça amb Pedri a la Lliga, Champions és un altre tema.
Sí.
A la Lliga el Barça amb Pedri només ha perdut un partit en dues temporades, entre aquesta i la passada. I l'altre dia vaig fer un reportatge, el del Bernabéu. Un reportatge pel diari, i el Barça havia jugat 70 partits amb Pedri, o sigui, en les últimes 3 temporades de Lliga, el Barça havia jugat 70 partits amb Pedri, 8 derrotes, 35 sense Pedri, la meitat, 8 derrotes. O sigui, la diferència
sí, és, però sobretot també de sensacions, de joc, de...
Perquè
a mi em sembla una pregunta molt interessant, la que diu el Marc, perquè...
No, jo crec que... Jo amb això sí que estic d'acord amb el Marc, jo crec que no és només Pedri i De Jong, que té algú que té molt a veure, sí, però...
Però això és el que ha dit el Guillem moltes vegades a les transmissions. Una cosa és no jugar a partit Supercopa, i torno, en el famós partit de Supercopa. Val, però altra cosa és jugar com ha jugat algunes vegades l'equip. És que hi ha un terme mig, ha d'haver-hi
I que hi ha partits que pots jugar molt millor contra... que no necessitis a Pedri i De Jong.
Clar, que hi ha altres equips que no tenen...
Sí, no pot ser que la idea futbolística del Barça i l'estil del Barça pivoti i depengui exclusivament de si hi és o no hi és Pedri. No pot ser. Que hi hagi tanta diferència entre un Barça amb Pedri i un Barça sense Pedri.
De si hi és o no hi és Pedri, o del fet de que si no hi és Pedri s'hagi de fitxar a Bernardo Silva. Home, jo crec que pot haver-hi una àmplia gamma de grisos al mig pel qual es podria transitar. De fet, Xavi avui ho ha dit a sala de premsa, vol que l'equip reaccioni, Marta.
Sí, la prioritat més enllà del resultat, que és evident que és preferible tot el que sigui sumar punts i escurçar el camí cap a la Lliga, és recuperar sensacions futbolístiques i reaccionar després d'encadenar 3 partits sense guanyar, el clàssic de Copa i els 2 partits de Lliga contra Girona i Getafe.
El missatge és clar, tornar a ser reconeixibles en el nostre joc, tornar a no perdre tantes pilotes, a ser més reconeixibles que mai, a tenir aquesta identitat, tornar a la identitat, tornar a tenir bones sensacions, tornar a generar moltes més coses en atac, tornar a tirar la línia defensiva molt alta, estar concentrats. Bé, hi ha circumstàncies durant la temporada que et fan baixar una mica el nivell, hem baixat el nivell, doncs ara l'hem de tornar
a pujar, no? Diria que és un partit per reaccionar.
El de demà pot ser un bon cop a la taula per amarrar una mica més la Lliga en les 9 finals que tenen per davant.
Sí, seria un cop a la taula, sí, estic totalment d'acord amb tu, però cada partit ja és un cop a la taula, no? Queden 9, per nosaltres són 9 finals que venen i que si guanyem aquest diumenge, doncs d'alguna manera l'Atlètic de Madrid ja no tindria, o pràcticament molt poques opcions d'aconseguir el títol de Lliga, no? Per tant, sí, eliminaríem d'alguna manera un rival per aquesta Lliga.
I és que, com reconeix Xavi, la Lliga ara mateix només poden perdre-la.
Tenemos una ventaja importante y la queremos hacer buena. Creo que hemos hecho muy bien los deberes hasta ahora en Liga, pero sí, sí, de perderla sería de todo menos culpa de los demás. Lo que sería culpa nuestra, sí.
I ara ja començàvem a comentar sí. La dificultat que tindrà l'Atlètic de Madrid, tenint en compte l'estat de forma amb el que arriben els del Xolo Simeone al Camp Nou, i Xavi coincideix en aquesta opinió. Per Xavi és l'equip que ara mateix està més en forma de la Lliga.
Crec que l'Atlètic de Madrid és possiblement l'equip més en forma de la categoria actualment, ara mateix, per resultats, però també per joc, eh? L'Atlètic de Madrid està jugant molt bé futbol, no només a nivell defensiu, sinó que s'atreveix, que juga, que s'associa molt bé al mig del camp. Griezmann està en un bon moment de forma, genera molt joc, mateix Koke, De Paul. El Xolo crec que està fent una feina extraordinària. No era fàcil, perquè després de l'eliminació de la Champions, doncs segurament molts els donaven per pràcticament morts, i com s'han refet, com han tirat d'equip. Estem davant d'un rival de molt nivell.
És un dels, no sé si dels millors atléticos dels últims anys que com a mínim ve el Camp Nou.
Sí, i mira que és la temporada que més ha sonat que el Xolo podia plegar.
Sí, ara li preguntàvem a Cerezo i deia...
Va ser una primera volta desastrosa
totalment.
A Espanya i a Europa.
Totalment. Champions fora, quarts, sí. I tan sols van fer Europa League, sí. A la Copa del Rei també eliminats pel Madrid, sí. I una plantilla que sobre el paper doncs estava cridada a arribar una mica lluny a la Champions i a lluitar pel títol de Lliga. Mm. Però s'ha fet fort en aquesta segona part de la temporada, després del Mundial, amb aquest sistema amb tres centrals, amb les dues bandes molt llargues, sobretot la de Carrasco per l'esquerra. És un equip que no ens sorprèn. Vull dir, sabem com arrenca els partits, amb molta intensitat, pressionant a dalt, i després doncs comença a gestionar la renda si la té, i si no, doncs ho va com apamant, no? Mentre avancen els minuts.
A vegades hi ha jugadors molt importants que no et deixen ser tu mateix com a entrenador.
M'acabes de dir ara, m'acabes de deixar, tio, mare de Déu.
Portugueix, no?
Ja.
João Félix.
Sí.
O Ten Hag, com Cristiano.
Uh-huh.
Sí, hi ha un canvi radical.
Ara, a mi sempre m'ha fet gràcia un tio de l'ascendència de Simeone que tingués aquest tipus de problema.
Que sabia que em diries això, però és que João Félix era molt important.
Home, clar,
era
i ha costat molts calés, clar.
120, no? Eren, em
sí,
sembla.
Sí.
Si no juga hi ha merder, si juga poc, si el canvies, quan has marxat, és com si s'hagués alliberat.
Sí, sí, absolutament. I insisteixo, parlant de Simeone, imagina't la magnitud de la qüestió. Digues, Ferran.
No, que per mi també hi ha una diferència entre l'Atlètic de Madrid d'abans del Mundial i el de després, a banda de que sí que és cert que la marxa de l'adeu de João Félix, qui ho hauria de dir, no?
Mm.
És un jugador que sembla que sigui la rehòstia i, de fet, en el Chelsea tampoc està fent res. Jo crec que el fet de que el Xolo hagi pogut jugar, perquè algunes vegades van estar lesionats i altres ell apostava per altres jugadors, amb Savic, Jiménez i Hermoso, que són els tres centrals de tota la vida, o de molts anys, li fa guanyar molta seguretat defensiva amb ell, i també, o sigui, a l'equip i a Oblak, que torna a ser Oblak.
Sí.
I després hi ha un jugador que està en un moment de forma descomunal.
Mm. Un tal?
Un tal Antoine Griezmann, No, per mi és que sempre... Per mi ha sigut una debilitat. Jo quan el Barça el va fitxar em va agradar molt, em va posar molt content. Després és cert que aquí no va encaixar doncs perquè la seva posició jugava un tal Leo Messi,
potser
és un d'aquells jugadors que no ha de venir perquè ja tens la posició coberta, però Griezmann a l'Atleti de Madrid les temporades que fa són brutals.
I ho està demostrant.
Li ha passat una mica el mateix a la selecció francesa, ara amb Mbappé no ha brillat tant, en canvi quan no hi era Mbappé, que hi era l'amo, va fer un Mundial l'anterior, també descomunal.
I va guanyar.
El Mundial va estar molt bé.
Sí, va estar bé, però no com
però amb Giroud, millor
clar.
Que amb Benzema.
Clar.
Clar, clar. Quan estan a l'ecosistema que toca, les coses surten bé. A veure, parlant d'aquests retorns i aquestes absències, Marta, respecte a la convocatòria del Barça.
Sí, Xavi ha celebrat, òbviament, el retorn de Pedri i de Jong. També ha confirmat que Dembélé reapareixerà aquesta setmana i també ha destacat que Christensen està entrant ja a la recta final per tornar. Ha dit que pràcticament li falta poc per estar al 100%. Avui Christensen l'hem vist fer treballar al marge de la resta de companys. Recuperar Pedri i De Jong significa recuperar el que dèiem, part de la identitat perduda.
Pedri, el Frenkie, el mateix Usman, també, Andreas, són futbolistes doncs, que ens donen aquest segell d'identitat. No? Al final, si volem jugar d'aquesta manera, doncs són futbolistes capitals, determinants, essencials, com ho vulguis dir, sí, clar. Demà recuperem aquests dos i evidentment, doncs, poden canviar la cara d'un equip, no?
Pel que sabem a RAC1,
sí.
A Pedri no l'hem d'esperar d'inici i la possibilitat que pren més força és que De Jong arrenqui a l'11 i el Canari doncs, el substitueixi aviat a la segona part.
Val. Apunteu-vos això que diu la Marta.
Quadra totalment.
Val. Per tant, anem ja. Sin más dilación. Departament d'alineacions.
Ja,
possible
no fem
11.
Més hype, no?
No.
De fet, això era el més important.
Per això t'anava a dir, ja m'entra per aquí, que és el més essencial. Possible 11, per demà.
Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Eric García i Valde a la defensa, Busquets de pivot, amb Kessié i De Jong d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi. Aquest silenci,
sí.
No sé com interpretar-lo.
El tema Pedri jo el compro completament perquè és un futbolista amb el qual es va córrer la setmana del Clàssic i va anar malament. I va haver, a més, alguna mala maró interna perquè doncs, se'l va voler apretar perquè no té relleu a la plantilla, sí. Perquè es necessitava Pedri al 100%. I la decisió doncs, no va ser bona i doncs, la gent del seu entorn es va enfadar, el típic que passa.
Sí.
I ara és evident que volen anar amb compte perquè no torni a passar el mateix, que és un futbolista procliu a les recaigudes. Per tant, em sembla molt lògic que entri a la segona part si es cau. Llavors, jo de l'11 que ha dit la Marta, potser l'única cosa que canviaria és el centre a l'esquerra.
Doncs mira, hi ha hagut debat intern, L'he canviat unes quantes vegades.
Et puc dir que està tatxat, Marcos Alonso.
Ho estàs veient aquí, en el paper, eh?
Marcos Alonso està tatxat i posat a sobre Eric.
Sí.
Jo crec que l'Atlètic de Madrid té davanters que obliguen molt a la correcció i Marcos Alonso té més punta de velocitat que no pas Eric Garcia.
El dia del Madrid...
No, sí, el dia del Madrid va fer aigües tothom, no només Marcos Alonso.
Ja.
El Koundé, déu-n'hi-do el partidet que va fer.
Sí, també.
Els partidets.
Sí.
A més,
no estaria en el seu millor moment, tampoc.
Mira que a mi m'agrada.
Sí. Sobre l'11, Ferran.
Li compro aquest, però tinc un dubte.
Com no podia ser d'una altra manera?
És que sí. Per Pedri.
Sí?
Sí.
D'inici, Pedri.
El dubte que tinc, és un dubte.
Ja comencem.
Sí, per Pedri.
Val. I Carmona?
Doncs sí, jo quan ha cantat la Marta també he pensat amb el dubte de Marcos Alonso o Eric. Crec que si l'estaf imagina a un Atlético de Madrid amb bloc baix, Ferran, crec que té més a aportar en el joc ofensiu Eric que Marcos Alonso. Per tant, si imaginen un bloc baix, jo crec que jugaria amb Eric. I després, una mica, arran del que deies Ferran, del lesionat... Xavi. Saps? Sempre hem tingut el dubte de... Jugador lesionat és millor que surti de sortida perquè faci l'escalfament ben fet dels 25 minutets, com Déu mana, i surti super ben escalfat, o que surti a la segona part 20 minutets, però... que l'escalfament que fan allà a la banda normalment és bastant més defectuós perquè estan mirant
el partit. Són
menys minuts.
Perdona, ja acabo. L'única coseta és, si et passa pel cap la possibilitat de que es puguin lesionar els dos, o de recaure, llavors sí que és millor que jugui primer un i després un altre. Perquè si us poses els dos a sortida I
això no, segur que no passarà. No tu, els dos de sortida no els posaran.
No, que consti que el Ferran ha dit que Pedri el posaria, potser, saps, que fa aquell joc, aquell joc de jo sí, però jo...
Sí, per això, és que compro, ja estem cada setmana...
Compro el de la Marta, però jo crec que jugarà Pedri.
A veure, el que és
tant,
segur
si
és que tots
si no
dos...
Pedri,
i demà tindrà el batre que diu, pum, tenia raó.
No, ara, en sèrio, el que està clar és que els dos d'entrada...
Compro el de la Marta, has dit, compro.
No, jo no,
No, no, no.
Tinc un dubte, que sí o Pedri.
Però diu, o sigui, en principi, d'inici als dos...
D'inici als dos, no.
Segur.
Segur.
T'ho han xivat.
Pel que sabem.
Periodista.
I
la Marta fa la seva feina i la fa de manera impecable. Demà veurem aquest 11 i, evidentment, tranquil, que la medalleta cobrarà sense cap tipus de dubte. Fem una pausa i en tornar parlem de l'altre nom propi d'aquesta convocatòria. Lamine Yamal, el coneixeu, vosaltres?
Jo no l'he vist jugant.
No?
Jo no l'he vist. No?
Jo l'he vist molt poquet.
Sí, val, trucarem algú que sí que el coneix bastant bé. Ara tornem.
RAC 1.
Quin serà el llibre més venut aquest Sant Jordi?
Lewandowski.
3-1.
Ostres, no sé, potser Ter Stegen?
Home, doncs, no ho tinc clar. 0-0?
Partido a partido. No tinc cap dubte. Rafinha.
Deixa'm pensar un moment. El títol de Lliga.
Aquest Sant Jordi, 4:15, Barça, Atlètic de Madrid. Des de les 3, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat, actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Si no pots esperar per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, t'expliquem un conte per amenitzar l'espera.
Hi havia una vegada... I compte comptat, compte acabat.
Yes, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que la saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Hyundai Limotor presenta 7 dies únics per aconseguir el teu nou Hyundai. Vine als nostres Special Days del 21 al 28 d'abril i emporta't el teu nou Hyundai per estrenar ja. Àmplia gamma de vehicles en estoc amb entrega immediata a unitats limitades. Visita'ns a Limotor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Limotor.es.
A Motor Múnich et convidem a conèixer la gamma de vehicles elèctrics BMW i Mini, perquè ens impliquem amb la mobilitat sostenible. T'ho posem fàcil. Emporta't ara un BMW iX1 o Mini Coupé SE elèctrics amb les millors condicions i claus en mà. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, o a Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
El 135, el 201 i el 783.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
What in the world?
bicicletes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Sant Jordi Esportiu, el Tu Diràs.
Hola, sóc el Lu Martín i bé, m'agradaria molt que compréssiu el llibre Quan vàrem ser eterns aquest Sant Jordi per regalar als vostres nòvios, a les vostres nòvies, a qui vulgueu, o per llegir-lo vosaltres. És el repàs amb 17 capítols de la història dels 4 anys del Barça de Guardiola, una època inolvidable, crec, que ho vam passar molt bé i que crec que si llegiu aquest llibre ho torneu a passar molt bé. He intentat fer un llibre molt divertit. Bàsicament, m'agradaria que el compréssiu perquè com us veig aquí pel carrer amb un altre llibre me cagaré en Déu i us tallaré les cames, perquè em va costar Déu i ajuda a fer-lo. I, bueno, doncs això, que sisplau, compreu-lo, perquè m'agafa el siroco i acabarem malament. Vale, salut.
Ara entenc.
És convincent, és convincent.
Ara entenc perquè me l'has recomanat.
Ara
entenc perquè me l'has recomanat. Molt bé, fantàstic, Ferran. Doncs hi farem cas al Lu, perquè si no ja sabeu que tindreu un problema. A veure, ho dèiem abans de la publicitat. Marta, convocatòria històrica, Lamine Yamal.
Sí, Lamine Yamal, que és un nom compost perquè té dos cognoms, Nasrawi i Evana, perquè molta gent pot pensar que Lamine és el nom, sí, i Yamal és el cognom.
Manuel,
no,
Pablo, no?
És un, sí, és un nom compost. És de Mataró, de pare marroquí i de mare de Guinea Equatorial. Amb només 15 anys, en farà 16 el 13 de juliol, és el jugador més jove de la història en entrar en una convocatòria del primer equip blaugrana. Per posar-ho en més perspectiva encara, té edat de cadet, destaca el juvenil, i no ha entrat encara mai a una llista del filial. Si debuta demà a la Lliga, es convertirà en el jugador més jove de la història del Barça en fer-ho. El més jove fins ara és Vicenç Martínez i el segon Ansu Fati. Per tant, faria història si debutés demà i, a més, de lluny, perquè, insistim, només té 15 anys. És esquerrà i destaca com a extrem per la dreta, cama canviada, tot i que pot ocupar totes les posicions a l'atac. El seu representant, això no és un detall menor, és Jorge Mendes. Va deixar Ivan de la Peña per anar-se'n amb el superagent portuguès fa només tot just unes setmanes. I ara, a més, s'està negociant el seu primer contracte com a professional. Per tant, estem en un moment important en el futur de Lamine Yamal. Xavi està convençut que amb el seu talent pot marcar una època.
Crec que és un jugador que ens pot ajudar, perquè té talent, a pesar de l'edat, és molt jove, té 15 anys i el juliol farà 16, però és un jugador que té molta personalitat, té talent, té última passada, té 1 contra 1, és fort. Bé, estem davant d'un futbolista que podria marcar una etapa important al club, no? Per tant, sense cap por, el fiquem a la llista, he parlat amb ell, està content, està agraït, està feliç, per tant, si es dona la circumstància de que pot participar, estic convençut que ens pot ajudar.
Joan Barberà, que fa d'enllaç entre el primer equip i el B i el juvenil, és qui segueix més de prop els moviments de Lamine Yamal i és qui li passa els informes a Xavi, tot i que l'entrenador del Barça ja l'ha anat veient molt sovint als entrenaments amb el primer equip, on n'ha quedat impressionat.
Sí, Lamine és diferent, no? No tinc un perfil claro, tiene cosas de varios futbolistas, ¿no? Para mí es un talento innato, ¿no? Y lo que veo que los jóvenes tienen una inconsciencia tremenda, ¿no? O sea, no tienen miedo. Esto es, creo que las nuevas generaciones, la diferencia con la de mi etapa, creo que es esto, ¿no? Que no tienen miedo a ninguno, ¿eh? Lo intentan y tienen un desparpajo terrible, ¿no? Eso es lo que le veo a Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que era lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no?
Actualment viu a la Masia, on ha preocupat fa poc un acte d'indisciplina, sí, que va protagonitzar amb dos companys més amb la sub-17 el mes passat. Va implicar un càstig a la selecció espanyola i, sent greu, també el Barça quedant-se fora del juvenil en 4 partits. Complerta la sanció, ha tornat a la dinàmica habitual i entrenar-se sota les ordres de Xavi. És prioritat tenir-ne cura perquè es converteixi en el crac que projecta poder ser.
Doncs per conèixer millor Lamine Yamal, deixeu-me que vagi un moment cap a Alemanya en directe, 2 minuts per la mitjanit. Allà tenim en Sergi Runge, que és entrenador ara mateix del planter del Bayer Leverkusen i qui va ser segon entrenador de Lamine Yamal fa tan sols un parell d'anys. Hola, Sergi, què tal? Bona nit. Ai, a veure si tenim en Sergi. Ara de seguida connectarem en Sergi, el tenim per aquí, el Sergi. Crec que el teníem, eh? Ara sí? El tenim, no el tenim, companys? Sí? Hola, Sergi?
Sí.
Ara sí. Hola, Sergi, bona nit, bona nit. I gràcies per atendre'ns. A veure, tu el vas entrenar fa un parell de temporades, si no m'equivoco, oi? El Lamine.
Sí,
La temporada passada en el Cadet A.
Molt bé.
Era Cadet de primer any, però ja estava jugant amb el Cadet A.
Quin tipus de jugador és? Per aquells que no l'hagin vist, quin tipus de jugador és?
És un jugador que juga a la part ofensiva del camp, tant de fals nou, de nou, d'extrem, de mitja punta, una mica, doncs, bueno, com tots sabem, com el Messi, no? que pot abarcar diverses posicions ofensives.
Mm. Fa de mal, vull dir, ja la primera comparació fa de mal fer, diguem-ne, però, o fa de mal dir, però tu que el coneixes bé, té aquest talent tan descomunal que tothom en parla d'ell? Estem parlant d'un jugador d'aquests realment especials?
Sí, exacte, jo crec que especial és precisament la paraula que el defineix. Un jugador que quan toca la pilota de seguida veus que, ostres, molt coordinat, que pràcticament finta quasi sense moure els peus a terra, només amb el cos. Sí, té un talent innat que em fa molt especial.
Golejador?
Sí, també.
Mm. Sí, sí. I parlàvem ara també de, diguem-ne, si ja pressuposem el talent, de com és ell a nivell personal. Hem parlat d'aquests problemes d'indisciplina ara a la Federació Espanyola. Pot assumir, diguem-ne, emocionalment tot el que li ve per davant ara?
Crec que això no ho pot saber ningú. I tan sols ell, si ho podrà, durant una carrera llarga que dura la carrera d'un futbolista, si podrà emocionalment, doncs, bueno, ser un futbolista estable, però per lo que jo vaig conèixer, si és un jugador que li agrada, té personalitat i li agrada en els moments importants posar-se l'equip a l'esquena i no sé si li duraria ara molta importància a un tema anecdòtic d'una vegada o d'una altra, sinó que crec que sí que pot fer una molt bona carrera, evidentment. Sí.
Per tant, diguem que no, ho dic per deixar les coses clares i perquè si ja tenim aquesta primera ocasió, no posar-li potser l'etiqueta al nano, a part que és molt jove, té només 15 anyets, que no estaríem parlant d'algú, diguem-ne, de perfil problemàtic.
No, a mi no em va semblar en absolut que fos un nano de perfil problemàtic, no.
Val. Té el talent, deies ara, de posar-se l'equip a l'esquena. Tu, que vas treballar al planter, i és molt jove, i fa l'efecte que hem d'anar molt de compte perquè a vegades situem a nanos en una posició que potser no els hauríem de situar, però estem parlant de que d'aquí uns anys hauria de ser qui liderés el Barça si tot segueix amb certa normalitat?
Uf, això és molt difícil de poder saber-ho ara, però clar, si tu compares a tots els jugadors que han passat per les etapes infantils, cadets i tal, doncs sí, segurament ell és el millor. Però clar, l'important en un jugador és que es vagi adaptant cada pas que fa endavant, no? Que és una mica el que va fer Javi recentment, no? Que cada pas que feia endavant pràcticament l'assolia i l'assolia superràpid.
Mm.
Doncs aquesta és la pregunta que amb el David pues, encara no es pot saber, perquè com tots sabem no ha jugat amb el filial, no ha jugat amb el primer equip, llavors això pues, potser li porta més temps del que ens pensem, podria ser també.
Pot amoïnar-se el físic que hagi de fer ara?
No, jo el veig, és que és un nano de 15 anys només. No és algú que em preocuparia. És un jugador que l'important és que és un jugador molt coordinat. Llavors, això és l'important a aquesta edat.
Mm. Però, vull dir, físicament encara, diguem-ne que està a anys lluny del que pot arribar a ser?
Sí. Jo el veig encara amb potencial per... Sí, sí, en tant.
Val. Doncs, Sergi Runge, gràcies per apropar-nos una miqueta a la figura d'aquesta jove promesa, d'aquest jove valor que, insistim, poc a poc, que vagi madurant, però que ja ha fet la primera convocatòria. I que vagi molt bé per Alemanya. Una abraçada, que vagi bé.
Bona nit.
S'ha d'anar molt de compte, no, Marc, amb jugadors d'aquest perfil, molt de compte.
Moltíssim, perquè, clar, la primera frase del Sergi és dura. No? A mi m'estranya que no hagi passat pel bé.
Ja. Yeah.
Crec que és un...
No serà el primer en pocs anys,
Una cosa...
Ans que Gavi.
Clar.
Saps? Dic, ostres, no sé si hauria de ser sempre així.
Ja. Yeah.
I després, sí. Allò que diem sempre, de que s'ha d'anar a poc a poc... Sí. Tenim un cas recent amb Ansu.
Sí.
No?
Sí.
L'aparició d'Ansu al primer equip va ser... increïble, portava 10 xuts a porteria, 8 gols, i després, doncs, bueno...
La cosa es va desfer, també va haver-hi les lesions.
Sí, clar, però
és
una,
mig, però...
és una part de l'esport, sí. Les lesions també.
Sí.
Així que, sí, prudència.
Xavi.
No, ara estava fent memòria, i quants davanters del planter s'han fet una carrera al primer equip del Barça? Excepte un que tots sabem, que és Leo Messi. Costa molt. Ansu Fati va irrompre amb molta energia, va generar molta il·lusió al seu voltant, però ha tingut un mal desenvolupament en quant a lesions, i això l'està condicionant. Però clar, ve el cas de Pedro, per exemple. Sí. Pedro Rodríguez era un futbolista de, evidentment, ningú donava un duro al nivell que es dona per la Lamine Yamal, i sí que va fer una carrera al primer equip. Per tant, compta amb gestionar les expectatives amb els davanters de la casa, sobretot amb els davanters. Poyan s'acaba de retirar i és un altre cas de joguina trencada, d'un jugador que hi rompa amb una violència espectacular al primer equip i que acaba marxant per la porta del darrere.
Saps en què vaig pensar l'altre dia jo? Que a més va jugar, el vaig veure, i vaig estar pensant molt, i sovint hi penso, en el cas de Munir.
Clar, Munir, un altre.
Munir, la irrupció que té
Sandro.
Munir... Sandro. Munir i Sandro. Però Munir té una irrupció, més crec que a la Youth League crec que marca un golaç
des de mig del camp. Sí.
I és una erupció monumental.
Que va ser la primera, jo.
Sí.
Jordi,
exacte.
Sí, aquella, sí.
Exacte, dius, hosti, aquest tio...
també estava aquell equip.
Aquest tio es menjarà el món. Munir està jugant ara mateix.
El Barça sempre fitxa els més bons a davant, no? Aleshores, pels de la Pedrera, potser són les tres posicions més difícils.
Sí.
És que no és tenir les condicions. Hi ha molts davanters de la base que han tingut les condicions. Després és molt difícil gestionar-ho. Gestionar la pressa que tenen els entorns famosos... Sí. Ferran, tot això, la veritat és que segurament la Mal és un tros de jugador i potser ho peta. Però si ho peta amb 16-17 anys, li quedarà molt per tenir 22.
Sí.
No, és que el tema, per mi, és el més clau de tot és què passa en el cap d'aquest nano. O sigui... I també el fet d'haver tingut aquest capítol d'indisciplina tan recent, el fet de que se l'estigui cuidant tant des de la Masia perquè doncs estigui equilibrat mentalment, jo crec que això també s'ha de remarcar molt, no? Perquè més enllà del talent, que segurament és indiscutible i que surti Xavi avui a la sala de premsa i digui que pot marcar una època, no? Que són... unes paraules gairebé majúscules, no? Això li posa molta pressió i el talent se li pressuposa, però no n'hi ha prou, i més amb una edat tan tendra. I jo crec que també, si es comença a alimentar el hype, no?, que es diu sí. ara, això té un perill que és molt gran, no?, si no va acompanyat d'un bon coixí, doncs que l'embolcalli i que el protegeixi davant de tot el que li pot venir a sobre.
Ferran.
És molt bo, però té 15 anys. Poden passar moltes coses.
I tant.
Fins que sigui jugador del primer equip de ple dret. Lesions, no sé, mil coses. Jo crec que el Barça l'està mimant molt i aquesta convocatòria forma part d'aquests mimos.
Sí.
Perquè ha de renovar el juliol... el juliol és quan fa 16 anys i és quan ha de signar el primer contracte professional i jo crec que aquesta convocatòria forma part d'aquests mimos. És una mica... Ell va acceptar sense problemes la sanció que se li va posar, però bueno, suposo que si poses una balança, doncs la sanció estarà en una part i aquesta convocatòria està en una altra per quan hagi de renovar. Jo crec que segurament amb Ivan de la Peña estava molt ben cuidat. No sé si amb Jorge Méndez ho estarà tant. És un altre perfil de representant. L'Ivan de la Peña té a Gavi i ho ha demostrat. I a ell
Eric.
I ho ha demostrat. Jorge Méndez, tots sabem que...
Sí.
Bé, allà n'hi ha... Té centenars de jugadors.
Sí. També ho ha demostrat.
I el que vol fer són calés.
Ha demostrat una altra cosa, em sembla.
El que vol fer són calés.
Sempre apareix.
Per tant, jo crec que se l'ha de cuidar i anar pas a pas.
Doncs pas a pas. I a poc a poc, que és un nano de 15 anys, recordem-ho, sobretot, que és el més important. A veure, i per tancar el bloc Barça, masculí, que ara parlarem també del femení, el sol... I la gespa també han sortit avui a la sala de premsa. Déu-n'hi-do. A veure, Marta, som-hi.
Sí, Xavi ha insistit, ell fidel a les seves idees, al seu discurs, ha insistit que el sol i la gespa alta i seca els molesten i ha reclamat que la normativa sobre la superfície de joc sigui més concreta.
No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el tenis, si llueve, se para. Si está mojado, cuando tira LeBron James, ¿no? ¿Qué hacemos? Pasa el de la mopa. Y nosotros, yo puedo meter el campo con charcos. Y que nos perjudica el sol, claro, porque se seca el campo. No nos gusta jugar con sol. Y te lo diré hoy, mañana y la semana que viene, después de 200.000 memes más. Que me da igual, me da igual. No voy a frenar.
Molt bé.
Des de la Lliga recorden que hi ha una normativa específica sobre l'alçada de la gespa. Això ja ho hem explicat, de fet, aquí a RAC1. La mesura reglamentària és entre 20 i 30 mil·límetres i també remarquen des de la Lliga que el Getafe-Barça es va complir després que es fessin tres comprovacions reglamentàries i una addicional, i respecte al REC, ens han detallat des de la Lliga que en va haver 2 de 6 minuts cada un en tot el terreny de joc poc abans de l'inici del partit.
Algun comentari?
Aquesta concisió dels minuts, eh? No eren ni 5 ni 7, eren 6.
Perquè ja dura des de la setmana passada.
Sí, molt ràpid.
Crec que és una obvietat que la gespa,
sí,
com estava el Getafe, per judicar, sí, el Barça, però entenc que el Getafe jugui amb les seves armes. Si la normativa és
que ho va reconèixer.
Hi ha una normativa, i si mentre es compleixi, doncs és normal.
Xavi.
És una mica quixotesc, Xavi, amb això de...
Quixotesc o de queixa?
De Quijote.
O les dues, també, sí.
Mira, joc de paraules.
Sí.
No, sí, és una mica d'anar amb el seu discurs on calgui, i ja ho era així, de jugador. Jo recordo moltes zones mixtes de Xavi en què es queixava de la gespa alta i de... Sempre, curiosament, quan l'equip perdia o empatava.
Sí, però ara és l'entrenador, ja no és un jugador, ara és l'entrenador.
Abans era
ara...
el capità, i a vegades també feia aquest discurs, vaja. I que no li faltava raó.
Tu dius que és l'entrenador, però Xavi ha complert partit de sanció per 5 grogues, eh?
Per? Sí, sí,
cosa
sí.
Cosa que no passa normalment amb els entrenadors.
Sí, 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 per això, vull dir... Sí, sí.
Sí, li agrada molt escalfar orelles, això ho era com a jugador i ara també com a entrenador és així. I no dic que sigui algú negatiu, perquè també s'aconsegueixen coses doncs, dialogant amb els àrbitres i explicant-los el seu punt de vista. Crec que el discurs de Xavi, el problema que té és que passa després d'un empat i d'un mal partit. Però segurament, doncs, si ho fes després de guanyar 5-0 o 0-5, tindria raó igualment. Mm. O sigui, la gespa, a vegades, que a Getafe és recurrent, perquè moltes vegades ha sigut així. I recordo el dia de Dembélé, la lesió aquella famosa de Dembélé, la primera que té Dembélé, des del Barça se li va tirar la culpa a la gespa.
Yeah.
L'estat de la gespa del Coliseum, que estava molt alta i molt seca. I això és recurrent. Mm. I després, clar, el tema de la llum i del sol, doncs... pot afectar amb el tema de la visió, i sobretot si estàs a una certa altura, com passa a Madrid, que és la capital europea més alta, i això és una dada trivial que és
molt
interessant.
Molt bé, mira que bé.
Un quesito blau.
Sí. Ja te l'endús, aquesta.
Un quesito blau. Doncs l'ambient és més sec que a Barcelona, sí. I això, evidentment, afecta la gespa.
Pobre Aguirre. Aguirre s'ha queixat. Aguirre, que és graciós, perquè sempre és graciós. Fa poc va dir que estava fart de tenir el coreà, perquè per culpa del coreà sempre el feien jugar les dues.
Ah, és veritat. Doncs mira, la de sol que té. Això
l'espanyol
li passa un voler, exacte. Marc.
El Xavi ha dit diverses vegades, no m'importa, no sé què, però el Xavi s'escalfa.
Sí, home. Sí.
I això fa que, per mi, amb tot el respecte li dic, crec que s'equivoca fent algunes valoracions.
I tant.
És evident que el Barça juga millor amb la gespa mullada i molt baixa, perquè tècnicament és superior als rivals. Però mentre estigui dintre del reglament, jo crec que sobretot si no has guanyat, no és el millor dia per dir les coses. A la Copa Davis, quan es sorteja qui juga de local i qui juga de...
Abans
del model Piqué, doncs tu deies, contra qui jugo? Els americans que saquen fort? Doncs poso superfície lenta. I el parquet, a futbol sala estàs obligat a jugar amb parquet, però ningú diu com has de barnissar. Hi ha parquets que rellisquen i hi ha parquets que no rellisquen. I tu ets un equip que t'agrada defensar dalt, i quan vas a una pista que rellisca molt, doncs has de dir, doncs avui no podem defensar dalt perquè és que amb un control ens superen. Saps? I això, noi, jo crec que no se li ha de donar la importància que li dona. També us he de dir una cosa, que pels futbolistes és més important del que vosaltres us penseu el tema de la gespa.
No en tinc cap mena de dubte.
És a dir, ells juguen pitjor i estan molt més incòmodes amb una gespa seca i alta quan estan acostumats a que sigui una catifa i molt molla.
Però això ara o sempre?
De sempre.
No?
Per això,
clar, vull dir...
el que tu saps és que si vas a jugar allà et trobaràs això, doncs pues, adapta't.
Alabar a aquesta magnitud un fet així, jo trobo que és un error. Insistir-hi,
sí,
trobo que és
sobretot, perquè el teu nivell de joc,
clar,
va ser igual contra el Girona.
Totalment.
I la gespa no era...
Va ser igual
no era...
que
Totalment. Per tant, jo crec que hi ha coses més importants de les que amoïnar-se i de les que queixar-se, però vaja, aquí evidentment cadascú és amo de les seves paraules. En fi, per anar tancant, escoltem també Simeone, Marta.
Doncs Simeone amb lloances. Diu que el Barça ha millorat. A veure,
ha mejorado en defensa y eso creo que es un plus para un estilo de juego que obviamente siempre será ofensivo porque el Barcelona históricamente tiene esas características por las características de sus futbolistas que siempre ha mantenido, y mejorar aún la parte defensiva con futbolistas con características ofensivas creo que todavía tiene un valor añadido al trabajo que está haciendo Xavi.
L'ex blaugrana Memphis no tornarà al Camp Nou, serà baixa, no s'ha recuperat encara de la lesió que es va fer en Països Baixos el 27 de març, també està lesionat Reinildo i estan sancionats Marcos Llorente i Kondogbia.
Qui xiularà?
Xiularà el partit José María
Manolete.
Sánchez Martínez.
Home, Manolete.
I el VAR Ignacio Míssim. Iglesias Villanueva. Estan a una groga de la sanció, Busquets, que Kessié i Ferran Torres i Dembélé, que haurà d'anar en compte quan reaparegui.
Doncs Manolete veurà un mosaic per reivindicar l'ús del català, molt apropiat,
sí,
que sigui Manolete.
Sí, el Barça s'ha sumat a la campanya L'Esport treu la llengua, impulsada per Òmnium i l'UFEC, i el missatge del mosaic serà: comparteix el català amb lletres gegants blaves i els col·legis.